descuentos o ven directo a lineadirecta.com.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahorra con la banana?
A solo 1,05 el kilo, un 27% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Ser Catalunya. La força de la conversa.
Ràdio Manresa. El 95.8 FM. Cadena Ser.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
Hola, què tal? Molt bon dia. Arrenquem nou Hora L, Catalunya Central. Avui som dimecres, 8 de gener. Comencem nou Hora L, nou programa d'aquest ja 2025. Els explico què és el que hem preparat avui en aquest Hora L Catalunya Central que ara mateix comencem. Avui nosaltres els volem parlar d'aigües de Manresa i també els volem explicar com funciona el sanejament d'aigües de Manresa. Serà una entrevista de la nostra companya, la Pilar Gonyi. I avui és dimecres i com tots els dimecres voldrem anar fins a Hertens Manresa per repassar l'actualitat del cor. Una actualitat del cor que també per Nadal s'ha parat una mica, ha sigut bastant tranquil·la, però sí que avui volem parlar d'aquesta festa gens senzilla de l'aniversari del rei emèrit a Abu Dhabi, que segurament vostès ja n'han sentit i també han vist les imatges, i també de d'altres notícies del cor que repassarem de la mà de Hertens Manresa. Però també ja saben que abans de començar el que volem fer i fem sempre és repàs a l'actualitat de la jornada. Avui els hi expliquem que l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, vol reunir-se amb diferents estaments, amb diferents polítics, com ara el conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, però també amb representants del govern de l'Estat per abordar la problemàtica de la multireincidència. Va demanar reunir-se concretament amb el conseller d'Interior i Justícia de la Generalitat i també amb el ministre Félix Bolaños per tractar aquests casos de multireincidència a la ciutat. Això després que el jutge hagi deixat en llibertat a una persona que acumula 180 actuacions policials i 25 detencions. Per això, l'alcalde de Manresa demana aquestes reunions. Durant aquestes festes de Nadal, els agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa van localitzar i detenir una dona de 37 anys com a sospitosa dels incendis de contenidors i d'un matalàs a finals del mes de desembre. Aquesta persona també és coneguda per les forces de seguretat per la seva implicació en altres delictes i per ser la principal autora d'actes incívics i delictes al voltant de la plaça Sant Domènec. Després que el jutge hagi deixat en llibertat a una persona amb aquest historial delictiu, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha demanat amb urgència una reunió per buscar la solució. Des del consistori asseguren que no pot ser que una sola persona posi en risc tota la població. I ja s'ha tallat el trànsit al pont de Sant Francesc per aquestes obres de rehabilitació d'aquest pont que estaran tallat durant 7 mesos i que provoca canvis circulatoris a la zona. Això sí, el pont continua obert als vianants. Amb l'objectiu de facilitar la mobilitat i afavorir l'accessibilitat viària, està previst que aquesta setmana comencin les obres per eixamplar el pont de Sant Francesc. Les obres tenen un termini d'execució de 8 mesos. L'accés amb vehicles a les carreteres C37Z en direcció al barri del Xup i la C1411B en direcció al barri de la Guia s'haurà de fer pel pont de la Reforma. Tot i això, el pas per a vianants es mantindrà. Aquest pont està declarat bé cultural d'interès local i discorre sobre el riu Cardener amb una longitud de 107 metres. Les obres permetran eixamplar la calçada per dotar-la d'unes noves voreres que facilitaran la mobilitat dels vianants. Els treballs també pal·liaran els efectes de l'envelliment de la infraestructura i s'instal·laran noves barreres de seguretat amb llums LED per afavorir-ne la seguretat. Un cop acabades les obres, la Generalitat traspassarà la titularitat del pont a l'Ajuntament, tal com preveu un conveni signat entre les dues administracions. I ara els anem a parlar de les dades de l'atur de la província de Barcelona i també de Catalunya.
Aquest divendres s'han donat a conèixer les dades de l'atur a Catalunya. El mes de desembre les persones desocupades van repuntar en 2.663. Tot i això, el 2024 tanca com el millor any des del 2007. Segons les dades publicades aquest divendres pel Ministeri de Treball, si es compara amb el desembre del 2023, els aturats es redueixen en un 2,38%. Al conjunt de l'Estat, el 2024 també va acabar amb el nombre més baix d'aturats dels últims 17 anys. Pel que fa al número d'afiliats a la Seguretat Social, el passat mes de desembre va reduir lleugerament, mantenint la dinàmica del novembre. Tot i això, Catalunya es manté al capdavant com la comunitat amb més treballadors ocupats. Pel que fa a demarcacions, l'atur va repuntar a totes en comparació amb el novembre. La província de Barcelona va ser on més va augmentar. Pel que fa a l'afiliació mensual, en aquesta mateixa província es van perdre més de 1.800 afiliats.
I la ciutat de Manresa, que ha tancat l'any amb el 6,2% més de matriculacions de vehicles de turismes.
Un total de 1.089 matriculacions de turisme s'han dut a terme a la capital del Bages l'any 2024, un 6,2% més que l'exercici anterior. Pel que fa a les vendes de turismes a Catalunya, han augmentat un 2,6%, fins a gairebé 122.000 unitats, fet que suposa un increment de més de 3.000 matriculacions durant tot l'any passat. El total de vehicles matriculats incloent turismes comercials i industrials és d'uns 144.000, dels quals un 13% són electrificats. Aquests representen un 13% del total i els híbrids no endollables un 34,5%, sumant gairebé la meitat de les matriculacions. Al desembre es van matricular 12.297 turismes, un 14% més que el mateix mes del 2023.
I ja se sap, a finals d'any i a començament d'un nou any és moment de fer balanç. El Bages és la comarca de la província amb més víctimes mortals a les seves carreteres.
Les carreteres del Bages han registrat 9 víctimes mortals en tot el 2024. És la comarca de la demarcació de Barcelona amb més conseqüències fatals durant l'any. Aquestes víctimes són les mateixes que es van registrar el 2023 i fins i tot en signifiquen una més que el 2019, que se'n van registrar 8. El que també ha registrat 9 morts per accident de trànsit és el Baix Llobregat, però a diferència del Bages ha tingut un decreixement del 25% respecte al 2023. La tercera comarca de la província amb més víctimes mortals és el Maresme, amb 8. En canvi, al Moianès no se n'ha registrat cap. A tot Catalunya, al llarg de l'any, hi ha hagut 136 morts per accident de trànsit en vies interurbanes, 117 homes i 19 dones.
I la inseguretat és el principal problema dels veïns de la demarcació de Barcelona, segons un estudi.
La inseguretat continua sent el principal problema que perceben els veïns de la demarcació de Barcelona, segons una enquesta publicada aquest dijous per la Diputació. De fet, el 18,5% dels residents la situen com a neguit més important, un percentatge similar a l'estudi que es va fer entre el 2020 i el 2022. Aquestes dades confirmen el que, per exemple, a Manresa és una sensació des de fa mesos. Davant d'això, però, i en el cas de la capital del Bages, l'Ajuntament està desplegant un programa transversal per mirar de revertir aquesta sensació d'inseguretat. La segona posició del rànquing de preocupacions l'ocupa la neteja de les ciutats. Per altra banda, l'accés a l'habitatge salta del 8è al 3er lloc, sent el principal problema pel 6,7% de les persones, un augment notable de 3 punts en relació a l'últim estudi. La gestió política i municipal baixa al quart lloc i la immigració puja del setè al cinquè lloc, creixent 2 punts fins al 5,8%. La mostra de la Diputació també reflecteix que només un 7,7% de la ciutadania sap de l'existència del propi ens supramunicipal.
I ara ens anem a la informació esportiva. Segons publica el diari Regió 7, Meritxell Soler, Ona Bonet, Noaja Shawati, Laura Bou, Marc Juárez, Montse Montañés i Marta Galló no competiran aquesta temporada amb la vinent Manresa. La pèrdua de la categoria de Divisió d'Honor ja ha influït de manera determinant. Amb l'equip femení desmantellat, la directora tècnica del Club Atlètic Manresa, Eulàlia Torres Cassana, ha explicat al diari Regió 7 que l'objectiu serà la permanència i recuperar la primera categoria catalana. Soler i Shawati competiran com a independents, condició que impedirà que el club ingressi els drets de formació que, segons Torres Cassana, serien uns 8.500 euros. Si en rebran en el cas d'Ona Bonet, que ha fitxat per Nike, l'equip filial del Barça, la saltadora manresana s'entrenarà amb la samarreta de Nike aquest divendres ja a Sabadell en el mític Internacional Catalunya. Laura Bou ha fitxat per l'Hospitalet, Montse Montañés pel Jaén i Marta Galló pel Cornellà. I de les notícies a les portades. Comencem pels titulars de l'edició digital del diari Regió 7, que el seu titular de portada parla de les cases més cares i les més barates de Manresa i que el salari dels estrangers a la capital del Bages és el dels més baixos entre les ciutats grans. També destaquen un feric en un xoc entre un cotxe i un camió a l'eix transversal a Manresa. Ens n'anem a l'equí Berguedà. L'Ajuntament estudia posar barreres al Passeig de la Pau a traslladar els busos a un altre lloc mentre no arribi l'estació d'autobusos. El govern reconeix que les dues opcions estan sobre la taula, mentre continuen les negociacions entre els grups municipals per consensuar una ubicació definitiva per a l'estació. Recordem que ahir es va desfrenar un autobús que no va provocar ferits, però sí un ensurt a la ciutat de Berga. El Nació Solsona destaca que la joventut solsonina s'estrena a la festa de Sant Antoni i que fins al 30 de novembre del 2024 els bombers van atendre 19 incendis en diferents immobles de la comarca del Solsonès. I ens n'anem a l'info a noia.cat. El bon temps i l'àmplia oferta de productes van atreure milers de persones a la Fira de Reis, diu l'info a noia.cat. I també expliquen que el nucli del municipi de Castellolí a la Noia vol recuperar la botiga de queviures de Cal Paret. I de les portades, el temps. Continuem amb unes jornades tranquil·les, meteorològicament parlants, matí de cel blau i sol, tarda, això sí, de cels mig ennublats. Avui les temperatures no han estat tan fredes, de fet, a la Catalunya central, avui les mínimes no eren sota zero, i les màximes que avui es poden enfilar més i poden arribar en punts a la Catalunya central, els 15 als 16 graus positius, de màxima avui dimecres.
bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest dissabte a partir d'un quart de nou del vespre, Casa de Mont Zaragoza, Baxi Manresa. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quibu Calvert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puig Mercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana.
En The Show's Fertility, hace 40 años nació la primera bebé concebida por fecundación in vitro en España. Desde entonces celebramos la vida cada día, trabajando para seguir siendo líderes en reproducción y ofrecerte los mejores tratamientos. Estamos en Barcelona, Sant Cugat, Sabadell, Reus y Manresa. Entra en thesheus.com y pide una primera visita gratuita.
Hola, Julià, que aquest gener arriben les rebaixes a HR Motor. Any nou, estrena cotxe com nou. Des de 200 euros al mes i amb la millor garantia. HRMotor.com
HR Motor Manresa, al passeig del riu 52.
Mariano, ara que Cuines Navarcles ens ha fet la cuina nova, el bany, estic com una reina a casa meva. Però, i si canviéssim les finestres? Cuines Navarcles te les posa d'alumini i queden tan maques. Mariano!
Vinga, Mariano, fes-li cas. Cuines Navarcles, t'ho pots fer tot. Som a l'Avinguda de les Bases, 49 de Manresa. Telèfon 93-877-2803. 93-877-2803. Cuines Navarcles, tot amb una sola mà.
Aquest dissabte, dia 11, a les 10 de la nit, connecta amb Canal Taronja de Televisió per gaudir de la gran final d'OPFest en directe. La nostra artista, Paula Gim, de la Catalunya Central, és finalista. I podem fer-la guanyadora. Estigues pendent de la tele i no et perdis la seva actuació. La gran final d'OPFest, aquest dissabte, dia 11, a les 10 de la nit, a Canal Taronja de Televisió.
El repte de l'emoció constant.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
Benvinguts a aquest programa en el que avui el protagonista, la protagonista, serà l'aigua, el sanejament de l'aigua i també les tovalloletes. Moltes vegades ens preguntem què passa quan llancem tovalloletes. Per què se'ns insisteix tant en no fer-ho i no llançar-les, doncs, en els vàters? És un tema que moltes vegades se'n parla i que molta gent diuen, i per què insisteixen tant en això? Moltes vegades ens diuen, quan anem a les botigues o als supermercats, veiem una etiqueta que diuen, no hi ha problemes per llançar perquè és biodegradable, etc etc. Tot això en volem parlar amb dues persones que segur sabran explicar-nos un molt i molt bé, com és el David Güell, que és director d'explotació d'aigües de Manresa. Benvingut.
Hola, gràcies.
I la Maria Jou, que és cap de depuració d'aigües de Manresa. Benvinguda.
Moltes gràcies.
Temes que a vegades, doncs, quan obrim l'aixeta o quan fem servir el vàter o les rentadores o tots aquests estris que tenim a casa i que van relacionats amb l'aigua, no fem cas, no ens preocupa excessivament, i crec que després d'aquest programa la gent tindrà en clar que sí que ens ha de preocupar què fem amb l'ús de l'aigua i quan marxa l'aigua, què passa, d'acord? Comencem, doncs, per com funciona el servei de sanejament.
Perfecte. Doncs,
el de Manresa, eh?
Exacte, el de Manresa, que el podíem extrapolar a la resta de poblacions que coneixem, perquè
bé.
El funcionament és bastant similar a tot arreu. Tota l'aigua residual es recull amb unes canonades que anomenem clavegueram, i aquestes tenen diferents quilòmetres, diferents mides, diferents materials de construcció, i arriben totes a la depuradora. Un cop en allà tenim diferents tractaments, una part física i una part biològica, i l'objectiu d'aquests tractaments és tornar aquesta aigua ben neta un cop cap al riu, que és el seu medi natural.
Aquest seria l'objectiu principal?
L'objectiu principal és retornar l'aigua amb la millor qualitat possible al riu.
I després parlem si s'aconsegueix o no s'aconsegueix, perquè crec que us trobeu moltes vegades amb problemàtiques més habituals de les que ens pensem, no?
El problema habitual, més habitual que tenim actualment, és el tema de les tovalloletes, com bé deies tu abans. Aquestes tovalloletes ens provoquen embussaments a les en part el clavegam de les tuberies que ens arriben, les canonades que ens arriben, i en part desgasten materials de dintre la depuradora.
Per tant, estem dient que aquesta etiqueta que veiem a vegades quan anem al supermercat que diu que són biodegradables, això no és veritat.
No, no és veritat. No es desfan a dintre les canonades. Uh-huh. Ens arriben senceres i ens provoquen embussaments.
Per tant, quan es llencen aquestes tovalloletes, David, al vàter, el recorregut, dèiem que van a parar, doncs, a la...
Sí, sí, és a dir, a les tovalloletes, l'origen de les tovalloletes, és a dir, per fer una mica d'història, diguem-ne que això, el problema apareix, que es coneix que apareix a partir del 2013 a Londres, que es van trobar que hi havia un col·lapse a tota la ciutat, i quan es van adonar de la problemàtica, doncs era un cúmul de una sèrie de com de roba, perquè és com roba la tovalloleta, que havia fet un tap a tot el col·lector general, que havia acumulat unes 15 tonelades i que va deixar 3 setmanes
15.
3 setmanes sense clavegram a Londres. A partir del 2013 es comença a veure, doncs, que les tovalloletes, que tenen un origen, diguem-ne, que de tota la vida les havien vist com a, pels nens, bàsicament, les tovalloletes pels nens, doncs, no sé, hi ha un canvi, diguem-ne, d'hàbit, en el qual, doncs, ja no només són els nens, sinó que hi ha més gent que les utilitza. D'acord? Aquestes tovalloletes són fibres tèxtils, això no és paper. És a dir, el paper, perquè ens entenguem, el paper de vàter, quan el tires a la tassa del vàter, es desfà en segons. La tovalloleta necessita setmanes i mesos per desfer-se. Per la qual cosa, quan tu tires aquesta tovalloleta a la tassa de vàter, doncs primer ha de passar... És com si tiressis un drap. Imagina't tu què passaria quan tires un drap. Doncs el drap aquest ha de passar pel sifó del teu lavabo, ha d'anar al clavegram, i del clavegram t'arriba la depuradora. Però és evident que pel camí, doncs, es troba amb moltes dificultats, i evidentment si plou aquesta tovalloleta va al riu, aquesta tovalloleta si enganxa una bomba, doncs la bomba li costa més i malgasta la bomba. És a dir, és una problemàtica molt important. Uh-huh. És important, a més, de tenir en compte de que ens diuen que són, com dèieu, no, biodegradables. Això és una manera d'enganyar el client en aquest sentit, eh? És a dir, biodegradable ho és, sí, però amb moltes setmanes i mesos. Per la qual cosa, tu el que t'interessa és a dir, tu quan tires una cosa, quan surt una cosa de casa nostra per la claveguera, menys d'un dia ens arriba la depuradora. Per tant, a mi no em val que sigui biodegradable en 4 setmanes, perquè el mal ja estarà fet. Per tant, la recomanació és evident de que aquestes tovalloletes no poden anar de cap de les maneres a dins de la tassa de vàter, i han d'anar a una paperera.
I una qüestió, no sé si és llegenda urbana o si és cert, que hi han persones que arriben a tirar-hi compreses, tàmpacs,
sí, sí.
Bé, productes d'aquest tipus,
palets de les orelles, sí, sí.
I tot això moltes vegades veiem canonades que queden embossades totalment, canonada d'una casa. Aleshores això deu ser un follon impressionant.
Sí, a més és que és una problemàtica que no només la tenim nosaltres, sinó que la té la gent a casa seva. Vull dir, qui no es troba que un cop l'any ha de fer venir un camió cisterna per netejar perquè se li ha embossat la sortida del clavegram en el bloc de pisos, no? I això té un cost, és a dir, diguem-ne, a nivell europeu es comptabilitza la friolera entre 500 i 1.000 milions d'euros, el que val, per culpa de les tovalloletes, el manteniment, tot el sanejament d'Europa. Això són molts diners que d'alguna manera es podrien estalviar si es fes, diguem-ne, ús de la paperera en vez de la tassa de vàter. Comentar que a nivell europeu es consumeixen unes 130 tovalloletes per persona i any, això són moltes tovalloletes, i per la qual cosa, diguem-ne, que estem parlant d'una quantitat molt, molt gran. Aquí nosaltres, a Manresa, diguem-ne que arriben unes... Nosaltres traiem a la depuradora al voltant de 35.000 quilos, és 35 tonelades de residus l'any, i no hem fet els números exactes, però estem segurs que la meitat són tovalloletes. Per tant, unes 17 o 18 tonelades de tovalloletes cada any que traiem de la depuradora, que han d'anar a abocador.
Uh-huh. Aquestes són dades concretes d'incidències que hi han, i del tema que comentàvem de canonades de cases que s'han d'anar a desembossar, també?
Clar, el de les cases nosaltres no els sabem, perquè en principi quan és un particular, quan és una escomesa privada, diguem-ne, és el mateix particular que ho fa, però nosaltres sí que tenim comptabilitzats que l'any passat vam gastar unes 200 hores de camió cisterna per desembossar canonades del que seria el clavegram d'aquí a Manresa. Uh-huh. 200 hores són moltes hores, només per desembossar desembossar.
I el cost que tenen.
I el cost, un cost molt alt.
A quines alternatives sostenibles tenim per substituir aquestes tovalloletes? Perquè, atenció, no només hi ha les de netejar els vidres de les ulleres, hi ha tovalloletes doncs, per netejar-te les mans, sí, sí. N'hi ha per desmaquillar, n'hi ha de molts tipus de tovalloletes, sí, no sí, només sí. N'hi ha unes, avui en dia n'hi ha de molts tipus.
Clar, això és una... Diguem-ne que ja fa anys, el 2019, ja va sortir una norma que obligava els productors d'aquestes tovalloletes a indicar les etiquetes clarament que no es podien tirar en la tassa de vàter. Però sempre s'hi ha fet la llei i fet la trampa, perquè amb la paraula biodegradabilitat, que sí que són biodegradables, doncs ells juguen aquesta carta i moltes vegades confonen a la persona, no? És a dir, el que hem de fer és acostumar-nos a no... a qualsevol cosa que no sigui paper de vàter, no tirar-ho a la tassa de vàter. És a dir, és tan fàcil com això. Qualsevol cosa que no sigui paper de vàter no pot anar a la tassa de vàter. I, evidentment...
Kleenex, sí?
Un Kleenex... Acaba de... Mira, un Kleenex ara m'has enganxat, eh? Perquè no et sabria dir ben bé si el paper acaba sent biodegradable amb el temps. Jo tampoc li... Bueno, jo no, com que no l'he tirat mai, no se m'acudiria, però... diria que no, també, perquè és un paper més tremat. És a dir, la particularitat del paper de vàter és que està fet expressament d'aquesta manera, està confeccionat expressament d'aquesta manera perquè es desfaci de seguida, que és la gràcia de tot plegat. El Kleenex no es desfà de seguida.
I el paper de cuina, podríem dir-ne, tampoc. Clar.
No,
però,
tampoc.
A veure, la gent s'haurien de donar compte com quan tu apretes, sí, sí. Ja veus que no marxa.
Exacte,
allò.
I vas apretant. I a més vas gastant més aigua.
Però és veritat, és el que fa molta gent, que dius, però què estàs fent?
Sí, 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 sí,
oh, no, és que diu que és... La resposta sempre és biodegradable.
Clar. Però és que el vidre també es degrada, uh-huh. Amb mil anys. Uh-huh. I no se t'acudiria tirar una ampolla de vidre, perquè no...
I el paper, per exemple, de diari, tampoc.
No, tampoc.
Ni de revista, tot això, no...
No, perquè el de revista encara menys, perquè aquell porta plàstic per allà... No, res.
Uh-huh. I dèiem que les alternatives sostenibles és...
Les alternatives a no tirar aquest paper...
Sí, aquestes ja les sabem, no fer-ho.
No fer-ho. Les alternatives sostenibles, clar, ens toca a nosaltres fer la correcció, és a dir, com que no es fa, diguem-ne, els deures en origen, doncs nosaltres ens veiem obligats doncs, a muntar sistemes de retenció, que és el que estem fent. És a dir, la gran problemàtica d'aquestes tovalloletes, parlem de tovalloletes perquè és bàsicament el producte més estès en aquest tipus de problemàtica de residu, La gran problemàtica és de que no... A veure, és a dir, si ens arriba la depuradora, tindrem més, diguem-ne, més desgast dels equips, però el residu el traurem del sistema. Però quan plou, o quan s'embussen les canonades, aquestes tovalloletes van a parar al riu i del riu al mar. Clar, això és un impacte al mèdic que és brutal, perquè estadísticament se sap que hi ha molts i molts animals que moren al cap de l'any doncs, per culpa d'aquests dels plàstics en general. És a dir, la tovalloleta no acaba de ser... És a dir, és ben bé similar a el que seria un plàstic i, clar, hi ha una mortalitat de peixos i d'aus marines per culpa dels plàstics, doncs que això fa que en algun moment algú ha triat de posar mà i nosaltres ens toca, doncs, d'alguna manera intentar evitar que aquest residu vagi al riu. Per això muntem sistemes de retenció en alguns punts de clavegram a Manresa ja en tenim alguns d'instal·lats, que el que fem és que l'aigua de pluja que porta aquesta, que arrossega aquest residu, doncs el retenim abans que vagi al riu i després ens l'emportem nosaltres cap a l'abocador.
És que, de fet, no recordo quin oceà hi ha, que hi ha una autèntica illa de plàstic enorme, sí. I que no se sap què... com es podrà anar destruint, perquè és difícil.
No es destruirà aquest plàstic, no és el plàstic.
Plàstics també en trobeu?
Sí, mare de Déu. Ens arriba de tot. A la depuradora, oi, Maria?
Ens arriba de tot, sí, sí. Com bé deia ell, majoritàriament són tovalloletes, però plàstics, residus de draps, objectes que la gent li pot claure pel clavegram... No, suposem que no tirat per la tassa del vàter, però sí que et pot caure en un invernal al carrer. Ens arriba de tot.
Cigarretes, preservatius, sí. Pals d'orella, que diem, de neteja orelles, sí. Compreses...
Bé, això sembla que sigui el basurero.
Sí, sí, no, sí, és que és així.
De fet, el residu que traiem del pretractament que en diem nosaltres a la depuradora o quan sobreixim en aquests sistemes de retenció de sòlids és com si fos una bossa de basura.
Sí.
L'aspecte és de bossa de basura.
Quines accions s'està duent a terme l'Ajuntament o el Servei de Sanejament per educar a la ciutadania? Perquè sembla que fa falta una educació.
Falta un canvi de xip, no? De saber realment què podem
canvi
tirar.
Canvi de costums, de manera de fer.
Sí, per la tassa del vàter.
Però a aquestes alçades em sembla que tothom ho hauria de saber, no?
Sí.
Hauríem.
Sí, però continuem sent bastant incívics en depèn de què. L'espècie humana no evoluciona en aquest sentit.
No, no. Digues.
No, amb les actuacions que estem duent a terme nosaltres, estem fent, hi ha programes de conscienciació a través de xarxes socials i també hi ha, a través de la Fundació, hi ha programes amb les escoles on s'explica el funcionament d'una depuradora i es recalca la importància de tirar les coses correctament per la tassa de vàter, les que hi poden anar, que és el paper, i les que no, pues, tirar-les a la paperera.
Clar, perquè això deu portar una feinada afegida a la que ja teniu habitualment.
Sí, sí. De fet, és el que comentava Maria, les escoles quan venen a visitar la depuradora, amb el que queden més impactats és amb el residu que veuen que hi arriba, no? Precisament això. És a dir, com veuen el contenidor on traiem tot el residu que arriba, flipen, per dir-ho. I clar, això d'alguna manera és una manera de conscienciar ja a la canalla, que és la que d'alguna manera ha de ser el futur d'aquest.
I comentàveu que hi trobeu de tot. Per tant, hi ha molt residu sòlid, també?
El residu sòlid, bàsicament...
Són objectes, no?
Sí, però ampolles i coses així no és el més habitual. Sí que n'arriben, però no és el més habitual. És el que deia el David, el 50% són tovalloletes, també ens arriba fulles, perquè clar, pels imbornals del carrer també ens arriben fulles. I restes de residus moltes vegades no arribes a diferenciar tampoc ben bé el que és, eh? Els palets de les orelles sí, perquè és un tros de plàstic i no es desfà, els preservatius també per el mateix, i les cigarretes també, però llavors hi ha un petit percentatge de coses que no pots arribar a identificar.
Escolteu, volies...
No, és que amb això de les cigarretes, aprofitant ja la benentesa, clar, qui no ha vist o qui no veu la gent quan acaba de fer la cigarreta tirar-la cap a l'embornal, això tampoc s'hauria de fer. És a dir, tens papereres a molts llocs per tirar la cigarreta.
De fet, jo crec que ara amb el nou sistema que tindrem d'escombraries, doncs possiblement podrem millorar una miqueta, però sí que falta molta educació. I no només per la gent d'aquí, sinó per la gent que venen de fora, perquè hi ha persones que no hi estan acostumats. I aleshores sí que l'estadística diu que en moltes cases on venen a viure gent que no estan acostumats a tenir banys, per exemple, doncs que en el vàter ho deixen anar tot, i a vegades també a la pica d'on es fa el menjar, que això també passa.
Sí, el que passa és que les restes de menjar, d'alguna manera, la depuradora les pot admetre, les admet, vull dir que perquè és matèria orgànica, que d'alguna manera augmenta, diguem-ne, la càrrega, però la depuradora això no li ha de ser... No és el més important, això. No seria el més important, el que et ve de la pica.
Per tant, arribem a la funció de les depuradores. Té una funció vital. Si no fos per les depuradores, tindríem un veritable problema, no?
Tindríem un veritable problema, tant a nivell dels residus sòlids que retirem, com tota la part de degradar la matèria orgànica que ens arriba i no tenir els rius contaminats.
I la depuradora, com... que és un ordinador, que sap com ho ha de separar, com va això? És que jo crec que hauríeu de fer visites a molta gent que vingués a veure la depuradora.
Podeu venir sempre que vulgueu.
Perquè, clar, molta gent no es fan idea del que
sí,
veuran.
Sí.
De fet, tenim programes de portes obertes a la depuradora un cop l'any, una mica promogudes per l'ACI, també algunes promogudes per nosaltres, per explicar el funcionament de les plantes i que la gent entengui com van i quina funció tenim.
I són màquines que ja saben com han de treballar?
Les depuradores realment estan bastant automatitzades. Sí que requereixen del treball dels operadors que hi van diàriament, però són autònomes, funcionen 24 hores i no tenim gent 24 hores a totes les depuradores. Per tant, funcionen amb màquines, amb sistemes de seguretat, que s'activen i es desactiven segons les necessitats de cada moment.
Hem parlat de depuradora a Manresa. A d'altres llocs també hi ha depuradores?
Sí, a Catalunya falten... Tot i que en falten 1.000 de depuradores per sanejar tot Catalunya, aquestes 1.000 corresponen ara de, no sé si el 5 o el 10% de la població, però hi ha més del 90% de la població catalana que té les aigües sanejades amb depuradora.
Queda molts pocs llocs.
Sí, ja dic, queden agregats, disagregats petits, de nuclis petits de poblacions que... És a dir, la directiva europea obligava a tenir depuradora a les poblacions de més de 2.000 habitants. per la qual cosa, d'alguna manera, els de menys de 2.000 no hi estaven obligades, tot i que l'Agència Catalana de l'Aigua, que és l'administració pública d'aquí a Catalunya, que és l'organisme que porta tota la gestió de l'aigua, va, diguem-ne, avançar-se, i no només ho va fer amb les de més de 2.000, sinó en algunes de sota de 2.000, que, diguem-ne, l'impacte al medi era important, no? I ara, en el segon pla de sanejament que hi ha, s'intentarà ja cobrir les 1.000 aproximades depuradores de nuclis petits que queden. A casa nostra, diguem-ne, el que seria el nostre àmbit d'influència, està molt sanejat. Queden petits nuclis que formen part d'aquest nucli de depuradores que es faran ara, però diguem-ne que a nivell de població Manresa està al 100% sanejada, per exemple.
De fet, hem explicat moltes vegades que l'aigua de l'Aixeta a Manresa i on fa el servei Aigües de Manresa, que està controladíssima, que es pot veure aigua de l'Aixeta sense cap tipus de problema. Cosa que no crec que es pugui dir de la gent que diuen, encara hi ha gent avui en dia que van a buscar aigua a la font.
No, és ben cert. Les fonts, diguem-ne, estan controlades amb una freqüència que no té res a veure amb el control de l'aigua. És a dir, el millor control es fa amb l'aigua de l'Aixeta, perquè ni les aigües embotellades ni les aigües de font tenen el control que té l'aigua de l'Aixeta. Una aigua de font poder fa una analítica cada mig any, i una aigua d'ampolla més o menys també. I per tant, diguem-ne, en aquest període de temps, qui et diu que no s'ha contaminat?
No, jo ho dic perquè molta gent tenen el costum de anem a buscar aigua a la font, que és fresca, que aquesta ve de dalt de la muntanya, tal. I jo moltes vegades, sí, és que m'hi he discutit, jo bec aigua de l'Aixeta, i m'he discutit amb gent que els dic, però per què te'n vas a buscar aigua dalt d'una muntanya, que vas d'excursió, ho trobo perfecte, que et veus un vas d'aigua en aquell moment, ho trobo molt bé, però anar a buscar aigua a la font quan obres l'Aixeta, que és el més còmode que pot existir,
això
i és la que està més controlada.
Donaria per un altre programa, això, perquè això seria...
Sí. La gent està obsessionada, igual que l'aigua embotellada. L'aigua embotellada no tens garantia de...
No tens garantia i acabes amb un residu que es diu plàstic, que hem parlat abans, com va parar aquest plàstic, doncs moltes vegades va parar la claveguera.
Ah, efectivament. Un altre tema dels residus, l'aprofitament d'aquests residus. O sigui, hi ha fangs, biogàs...
Exacte.
De què estem parlant?
El residu principal de les depuradores és els fangs. Els fangs, segons el tractament que hagi tingut la depuradora, poden tenir majoritàriament dos destins. Si considerem que són fangs que no tenen metalls, que no hi ha una indústria molt forta al darrere i que no està ben controlat, els nostres fangs tenen dos destins. Un, el compostatge, van en plantes de compostatge i després serveixen com adob, i d'altres, com en el cas de Manresa, el nostre fang va directament a aplicació agrícola. És un fang que no té metalls, és un fang que està digerit i estabilitzat, per tant pot anar directament a aplicació agrícola i serveix per fertilitzar els camps.
Uh-huh. I el tema del biogàs?
El tema del biogàs, a través dels fangs i d'un procés que es diu digestió anaeròbia, produïm biogàs. En el cas de Manresa, aquest biogàs ens serveix per mantenir la temperatura de treball del digestor anaeròbi i també per produir energia elèctrica. Actualment a la depuradora de Manresa estem al voltant d'un 20% d'autosuficiència energètica només amb la producció de biogàs.
Uh-huh. Per tant, l'aigua que dèiem, l'aigua que arriba als rius i als mars, dèiem aquest mar de plàstic, uh-huh, i tot això, no arriba en totes les condicions que hauria d'arribar.
Sí, és a dir, nosaltres evidentment tot el sanejament està controlat per una directiva que et marca, diguem-ne, els paràmetres de qualitat que ha de sortir l'aigua, i es compleixen àmpliament, eh? A més, a casa nostra segur, diguem-ne que l'impacte en el riu és mínim, i això es demostra, dic, veient els que ja tenim una edat, recordem els rius abans que eren clavegueres i ara els rius baixen nets, i evidentment que no és l'aigua que surt d'una depuradora, no és una aigua per beure, ni molt menys, però és una aigua que d'alguna manera no afecta en el riu, i per la qual cosa, diguem-ne que l'impacte que té en el riu i de rebot en el mar no és per la qualitat, sinó bàsicament pel residu flotant, això sí. Però el residu, que és el que comentàvem, que li arriba al mar, no li ve per la sortida d'una depuradora, sinó pel sobreeiximent del clavegueram, que ja no passa per la depuradora, per la qual cosa tota la porqueria que surt en els sobreeixidors i no entren a la depuradora, això va cap al riu i del riu va al mar. Però l'aigua, jo crec que estem molt avançats en aquest país a nivell mundial en quant a qualitat d'aigua en els rius.
De fet, si recordeu, els que som de Manresa, tenim ja una certa edat, al costat de les piscines municipals de Manresa, i ho podies veure, hi havia com una espècie de barana, al costat hi havia una fàbrica de tins. i quan érem petits el nostre divertiment era anar a mirar de quin color era el riu aquell dia. Era vermell, blau, verd, depèn del tinc que estàvem fent. Per tant, avui en dia podem dir que les empreses tenen molta cura amb tot aquest tema?
Amb això sí, perquè d'alguna manera nosaltres també, a més, Aigües de Manresa, diguem-ne, com a, som, diguem-ne, l'empresa a través de la Mancomunitat del Bages i el Moianès per l'Aigua, que fem el control de totes les indústries, perquè som els primers afectats i per la qual cosa som els primers interessats en que compleixin, i la veritat és que en general ha millorat moltíssim. És a dir, fa 30 anys una indústria, el seu producte no contemplava en la seva línia de producció el tractament del residu, i en canvi ara ja, és que ja no hi ha debat, és evident que l'han de tenir en compte i això s'ha notat.
Vosaltres heu de fer algunes inspeccions o no depèn de vosaltres?
Sí,
nosaltres ja tenim un departament que és de fer, per fer inspeccions i controlar que les empreses compleixin amb la normativa de la Mancomunitat.
Clar, perquè... Digues.
No, i la veritat és que fem inspeccions, fem seguiments, però els resultats acostumen a ser bons. Les empreses d'aquí ho estan fent molt bé.
És que no us podríem imaginar que avui en dia hi haguessin empreses que fessin com la gent particular i que llancessin segons què. De fet, amb moltes empreses, i avui en dia també a bars i restaurants, tens un cartell que et posa que per favor no tiris tovalloletes al vàter, que després la gent ho faci o no, ja és una altra història, però normalment és el que s'acostuma a recomanar. És així?
No, la veritat és que amb això ja et dic, a nivell de conscienciar i a nivell d'indústria la cosa està bastant controlada. Ara és, diguem-ne, a nivell personal com fem les coses. Per això ja és civisme.
Sí, llavors ja entraríem en un altre debat. Escolteu, David i Maria, moltes gràcies per ser avui al programa, per parlar-nos d'aquest tema, que és importantíssim per la nostra salut a futur, per dir-ho d'alguna manera, i també, doncs, perquè no hi hagin aquestes despeses tan importants a empreses com Aigües de Manresa, que al final nosaltres també acabem pagant el rebut de l'aigua. I això que posa el rebut de l'aigua, no, això és per culpa de la gent que es dedica a llançar segons quines coses en els vàters. Moltes gràcies per ser avui al programa.
Doncs moltes gràcies per convidar-nos.
Gràcies a vosaltres.
I ja ho sabeu, compta amb les tovalloletes, necessitem una educació, i un dia hauríem de començar a fer excursions, a veure la depuradora i a saber què passa amb els nostres residus. Moltes gràcies. Fins al proper programa. Adéu-siau.
El cap li girava.
Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
Factorenergia.cat.
Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest dissabte a partir d'un quart de nou del vespre, Casa de Mont Zaragoza, Baxi Manresa. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puig Mercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana.
En Manu, el Minimans, Manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
Manu,
contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Aquest dissabte, dia 11, a les 10 de la nit, connecta amb Canal Taronja de Televisió per gaudir de la gran final d'OPFest en directe. La nostra artista, Paula Gim, de la Catalunya Central, és finalista. I podem fer-la guanyadora. Estigues pendent de la tele i no et perdis la seva actuació. La gran final d'OPFest, aquest dissabte, dia 11, a les 10 de la nit, a Canal Taronja de Televisió.
El repte de l'emoció constant.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
Air Trends Manresa, carrer Girona 30, 93 874 89 63. La vida és massa curta per portar un cabell avorrit. Air Trends Manresa patrocina l'actualitat del cor.
Ens falten 10 minuts per arribar a la una del migdia i ens anem fins a Air Trends Manresa i saludem a la Marta. Avui, Marta, què tal? Com estem?
Molt bé.
Com han anat les vacances?
A la rutina, normalitat.
Tot bé, ha anat bé el Nadal, prova bé l'any.
Treballant força, menjant molt i...
Ai, sí.
I algun regalet que altre. Que
ah. Aneu estant malalts?
També,
també
alguna cosa, també ens l'hem emportat.
Anava a dir, mira, jo una altra cosa, però sí, m'han passat aquests Nadals també, com que hi han aquestes... Qui no està constipat té mal de panxa, però bueno, mira, si
exacte.
Més no, ja ho hem passat, segur que hi tornem.
Ja està,
no? Ja està, aquesta cosa ja l'hem passada. Escolta, ha semblat aquests darrers dies que les revistes del cor també... han fet com una mica de peron per Nadal. És a dir,
sí.
Clar, com que també molta s'aliment, tot es para per Nadal i també les notícies del cor han parat una mica. La notícia d'aquests darrers dies i al voltant de les festes de Nadal sempre són aquestes campanades de cap d'any, sí. La competició entre les televisions, en aquest cas era Mediaset, que era doncs el que ja ens té acostumats la Cristina Pedroche i el Chicote, la Cristina Pedroche amb els seus vestits, i aquesta any, doncs, la lluita en Televisió Espanyola amb el David Broncano i la Lala Chus. El dia 28, el dia de Sants Innocents, la Cristina Pedroche i el seu company penjaven un vídeo amb un test d'embaràs, no?,
sí.
En què anunciaven i es va especular molt de...
si era veritat o no.
Exacte, si era veritat o no, si era, ho feien pel dia de Sants Innocents...
Sí.
I clar, jo crec que tot era una mica de... personal.
Jo crec que també van anar una mica per allà. Ella va deixar ahir un comunicat a les xarxes que no ho havia fet pressionada perquè les revistes s'havien adelantat i bueno, ho va haver que fer-ho així. Però jo crec que també els hi agrada una mica aquest joc.
Jo crec que saps per què? Jo et dic, perquè jo era a casa, quan estaves a casa i al final
sí.
És allò, mires les campanades i jo, i vam posar un momentet el típic que jo crec
sí.
Que fa mig món, que és mirar...
Tothom.
No sé, és que ja no sé si dir-li vestit, és a dir, el que portava...
Bueno, el que porta, sí,
el
ja.
El que
no
porta
sé,
ella. Ja, i clar, el comentari és, saps? Poder sí que fa panxeta, saps?
Sí,
que,
perquè... vam fer-ho tots, sí, crec, aquest comentari.
Jo crec que, per això penso que, potser és que jo sóc bastant més mal pensada i penso que estava ja tot una mica
sí.
Saps, pensat de dir, doncs ho anuncio, llavors hi haurà més gent, com que normalment els vestits que porta aquesta noia per cap d'any la roba...
No tapen gaire.
Exacte, això volia dir, normalment la panxa sempre la té en l'aire o alguna cosa d'aquestes,
sí.
Doncs era per això... per saber bueno, per
sí,
això jo penso perquè som molt mal pensada.
I tant.
Igualment...
Bueno, som.
Sí, exacte. No van guanyar i aquesta vegada
no.
Doncs, la parella entre el David Broncano i la Lala Chus a Televisió Espanyola amb el seu habitual, no? Fora, sembla que sigui completament improvisat, cosa que segur que no, doncs van guanyar doncs les campanades amb aquest joc, que fins i tot no sé si molta gent ho va veure, doncs que enfocaven el balcó del costat amb el aquell megàfon cridant a la Cristina i al Xicote, que al final l'Antena 3, bueno, Mediaset va posar un, fins i tot un biombo, perquè clar, dic, aviam...
Perquè no el vaig,
més que res, perquè pensar... Exacte, jo, sortirà abans el vestit per Televisió Espanyola que no pas per Mediaset. Aquesta seria el destacat de cada any de les campanades. I llavors, la notícia que està sortint aquests darrers dies als mitjans de comunicació té molta referència i encara amb la família reial. Hi ha dues notícies i la primera és l'aniversari del rei Abu Dhabi. L'any passat, el rei emèrit, el rei Joan Carles, va fer una festa a Abu Dhabi en què hi havia unes 80 persones. Una festa força festuosa en què hi havia doncs convidats importants, els nets, hi havia Los del Río, per exemple, d'altres presentadors de ràdios, etc, etc. Des de la Casa Reial Espanyola se li va demanar al rei emèrit que, sisplau, que fes festes menys festuoses. Que clar, que tampoc no... Exacte, que tampoc no era qüestió de, no,
de fer gaire.
Sí, de ser ostentós. Doncs clar, doncs el bon home, aquesta vegada, si la l'any passat n'hi van anar 80, aquest any n'ha convidat a 100.
Clar, i no se n'entenen ningú, no?
No, i suposo que tothom ha vist aquell espectacle que li van muntar, un espectacle de drons, no?, que il·luminaven el cel d'on estiguin d'Abu Dhabi, no?, amb les cares del rei i amb muchas felicidades, i faltava, em sembla que faltava una S, es van deixar una S als àrabs, amb el cumpleaños o felicidades, o sigui, es van deixar una S, feia riure. Aquest home no fa cas de ningú, eh?
Fa no, el que els... va la seva bola, totalment. Sí, li diuen una cosa i encara ho fa, bueno, tot al revés.
Clar, jo crec que és això. El problema és que fa el contrari del que se li demana.
Sí.
Però jo crec...
Però ja, aquestes edats ja que li vols demanar, no?
Ja. Però...
Ja no, si no farà pas cas.
Ja, però... Tu no te n'adones? És a dir, jo crec que aquest senyor no se n'adona del mal que ha fet a l'estat espanyol.
No, jo crec que no, Eli, perquè si segueix amb aquest rol, no...
Clar.
Jo crec que li agrada que parlin d'ell i que, no sé...
És allò de que a mi m'agrada que parlin de mi, tant és que sigui malament.
Exacte.
Ja, però és que és molt bèstia això, perquè clar, la festa aquesta...
Total.
Clar, segurament la festa aquesta ha d'on pagar els àrabs, però... Sí, hi havia quasi bé tots els nets, em sembla, bueno, la majoria...
Però li podrien parar una miqueta als peus, no?, els nets, els fills, que no sé...
Clar, jo crec que la Letícia deu estar tan prima del que li deu roure per dintre, segons quin tipus de coses, eh?, només de sopar. La gimnàsia també hi ajuda, eh?, però el que deu fer l'esport... Però el remor que deu tenir dintre del sogre li deu estar allò menjant les entranyes. Doncs bé, re, un espectacle de drons magnífic, el que es va veure aquest passat cap de setmana a Abu Dhabi per celebrar el 87 aniversari del rei Joan Carles I. I llavors l'altra notícia, coincidint amb el Dia de Reis, és el dia de la Pasqua Militar, i es va tornar a veure la família reial, en aquest cas doncs els reis d'Espanya, amb la princesa Leonor, perquè ara avui concretament, mira, d'aquí poc, a les 4 d'aquesta tarda, la princesa Leonor, la futura reina d'Espanya, s'embarca amb el Juan, és que m'agrada molt aquest nom, el Juan Sebastián Elcano, perquè ara hem fet... Aiden Cano n'ha fet, no? Ha fet... Ara li toca mar, no? Clar.
Sí,
espera, és que jo això de l'exèrcit em costa. És
no,
terra,
no
terra entenc, mar i aire, no?
Sí.
Ha fet terra, que estava fins ara a Saragossa. Sí. Doncs vinga, la senyora, la noia, s'hi embarca avui a les 4 de la tarda, ho he mirat, eh? Avui a les 4 de la tarda s'embarca amb el Juan Sebastián Elcano i a Pavoltà. Se'n va, mira... Se'n va. Ara al gener a Santa Cruz de Tenerife, atracarà. Després se'n va a les Palmes de Gran Canària. Però és que després se'n va a l'Uruguai, espera't, al Perú, a Panamà, a Colòmbia, a Santo Domingo i també a Nova York. Jo és que quasi bé voldria que m'hi embarquessin, eh?
Jo també. També voldria anar-hi.
No sé si han provat si la noia es mareja o no es mareja, però...
Segur que... que ho passarà bé.
Sí, llavors li deu faltar l'aire, no? Clar, fer la terra, Marci, llavors encara li falta. Doncs vinga, estarà uns quants mesos a pobra noia, és que quin pal, pobra noia. Res, escolta'm, ens queda un minut i mig... També s'hem vist aquests dies a les revistes del Cor que la Isa Pantoja, la nena, la Isa, la Pi, no? Isa Pi, sí. S'ha enfadat bastant amb la seva mare perquè en un dels concerts que ha fet Isa Pantoja, que es veu que vaig llegir també que en un dels concerts en dalt van haver fins i tot de regalar entrades perquè no omplia ni la de quatre, la sí. Isabel Pantoja, sí. I en un d'aquests concerts doncs, la senyora va fer un... va recordar de la nena l'Alma, que és la filla de la... de l'Anabel Pantoja, no? Home, això ha de tocar, molt la moral, no?
Sí, no diguis res, ja està.
Jo crec que sí.
No, ni per una ni per l'altra, per molt que malament et portis amb la teva filla, però no es fa.
Jo crec que no. Jo no, però... Bueno, clar, no sé, és que la relació... A mi em costa d'entendre una relació d'aquestes...
Sí,
d'una família tan trencada, però és que, clar, aquestes coses... I si potser... Si són coses que passen de portes cap a dintre una casa, doncs la majoria de draps bruts no se sap, però que aquesta gent, com que els draps bruts els ensenyen a tota hora...
Ara mateix.
Doncs, i abans d'acabar, que sàpigues també que es veu que l'Álvaro Escassi està molt enamorat de la Sheila Cas.
Molt,
molt, molt.
Jo no m'ho creia, aquesta relació, però mira.
També li podríem... També li podríem donar data de caducitat, eh?
Totalment. Arriba l'estiu o no?
No ho sé, jo crec que no, però bé, ja ho veurem.
Jo tampoc, perquè no sé. Però...
No ho sé, no li duran gaire, aquest home. Bueno, al millor la Sheila Casas li han fet firmar un document que posa que sí que és una relació oberta, llavors no hi haurà, saps?
Ah, bé, després ja no hi haurà cap problema.
Clar, no hi haurà problema, el problema són les relacions obertes. Escolta, Marta, que arribem a la una. Parlem dimecres que ve. Una abraçada.
Vinga,
adéu-siau, adéu. I nosaltres, que tornem demà, ens passem re uns segons a la una. Adéu-siau.
Regímenes autocráticos y de figuras que llaman, dice, apoyar a la internacional ultraderechista en países como Alemania. Lo ha hecho en una referencia explícita al magnate Elon Musk. El objetivo, ha dicho el presidente, de esta conmemoración es celebrar la transformación que ha sufrido nuestro país en estos 50 años, poner en valor a quienes lo han permitido y, sobre todo, advertir a los más jóvenes de que se puede llegar a retroceder.
Y no hace falta ser de una determinada ideología, ni de izquierdas, ni de centro, ni de derechas, para mirar con tristeza, con enorme tristeza, y también con terror, los años oscuros del franquismo y temer que ese retroceso se repita.